sigut sense voler. Bé, avui tenim entre nosaltres el professor Albert Cuchí, que ja ha estat aquí una altra vegada, doctor arquitecte per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya. Actualment és professor responsable de les assignatures de l'Escola Tècnica Superior d'Agricultura del Vallès i de la UPC. Construcció en terra, arquitectura i medi ambient. Construir en fàbrica. Professor responsable del curs doctorat del Departament de Construccions Arquitectòniques de la UPC i de la UPC, perdó, Impacte Ambiental de la Construcció. Director del curs Dinàmica del Material en el màster Medi Ambient Urbà, Sostenibilitat de la UPC, col·laborador i diferents màsters de la UPC de la Universitat de Girona. I el professor avui ens parlarà de lliçons d'ahir per demà, el cas del Parc Güell. Quan vostè vulgui, professor.
Moltes gràcies, bona tarda. Gràcies a l'Aula d'Extensió Universitària per convidar-me un altre cop aquí a parlar, aquesta vegada amb un tema que la Dolors, quan m'ho deia, em deia, has de parlar d'una mica de construcció tradicional i això que sabem que en saps. I jo us explicaré una cosa del Parc Güell. El Parc Güell? Tothom hi ha estat, el Parc Güell, oi? El coneixeu, el Parc Güell? Ja ho ha estat? Sí. I dic, doncs pues mira, ho intentaré. La veritat és que és cert que... Perdó. Que tothom ho coneix, que s'han donat moltes explicacions sobre el Parc Güell. Jo recordo aquesta fotografia que ens l'ensenyaven quan érem petits a l'Escola d'Arquitectura i ens parlaven com aquesta forma era el polígon funicular de les forces i per tant una forma estructural estupenda, la més correcta, etc. No? Hi ha hagut aquí tot tipus d'explicacions sobre el parc. De fet, hi ha sobre si el parc està ple de símbols maçònics, etc. O sigui, hi ha moltes interpretacions del parc. No? I avui simplement us explicaré una altra interpretació que és fruit d'una tesi doctoral. Ara quan em presentava em deia que era professor del doctorat, doncs una de les tesis doctorals que ja fa doncs quasi bé 10 anys que vam començar a treballar-hi i uns pocs menys que es va acabar, en el qual vam analitzar, en realitat era sobre les propietats d'en Güell al Pla de Barcelona, però vam trobar alguna cosa interessant al Parc Güell, del qual vam continuar treballant i ha sortit una mica aquesta explicació, no? Bé, suposo que coneixeu que el Parc Güell va ser pensat com una urbanització. En principi era una urbanització, havia de ser la gent fent-se cases. Hi ha un doctorat japonès que va explicar i fins i tot va localitzar 60 parcel·les, o sigui, per tant, es venien les parcel·les i la gent es feia la casa. De fet, l'urbanització va ser un fracàs. No hi van, es van vendre molt poques parcel·les i es van construir encara menys. De fet, només hi ha 3 cases al Parc Güell que surten aquí a la fotografia, no? A part de les de la porteria que veieu a la dreta, veieu una que despunta aquí. Això era la casa de mostra, la casa que s'ensenyava a la gent perquè s'animés a comprar. I de fet, no era d'en Gaudí, era d'en Berenguer, però en Gaudí va viure uns quants anys aquí, just abans de marxar definitivament a la Sagrada Família, instal·lar-se allà, a treballar, a viure, a tot, no? L'altra és aquesta d'aquí, que ara és una escola, ara és un col·legi, que era l'antiga masia que hi havia, que l'amo, que era el senyor Eusebi Güell, li va comprar al seu sogre i que va arranjar com casa seva. I de fet, quan va fracassar l'urbanització, ell es va quedar a viure en allà fins que es va morir, cap als anys 20. I va ser llavors quan els seus hereus li van vendre el parc a l'Ajuntament, diguéssim, l'organització de l'Ajuntament perquè en fes un parc o en fes el que volgués, no? Però de fet sí que hi ha una altra família, els Tries, que és aquesta casa d'aquí dalt, que van comprar dues parcel·les, van construir la casa i encara hi viuen, envoltat de japonesos tot el dia, però hi viuen, no? I marcant una mica el que era realment l'objecte original, que era això, no? Bé, la història del Parc Güell és la història en realitat de dos personatges potser complementaris, potser no tant, però ben diferents. Un és l'Eusebi Güell i Bassigalupi, que com sabeu doncs era un senyor de diners, era un senyor industrial, que ja havia heretat diguéssim els negocis, per tant ho era de família, i era un individu molt preocupat per moltes coses, no era un home del seu temps, i per tant preocupat per... va voltar moltíssim, de fet conèixer Gaudí per un moble que ha fet per l'exposició de París, etc. Per tant és molt, molt mogut i amb unes idees... una mica particular sobre quasi tot, no? És un regeneracionista social en el millor sentit de la paraula, podríem dir. O sigui, veu que la societat està canviant cap a malament i llavors vol fer coses. De fet, el parc és una idea d'aquestes, no? El parc, en aquell moment, a finals de segle, Barcelona s'està contaminant cada cop més, com ambientalment com a ciutat que acaba de té més indústria, etc, però també socialment, doncs, l'anarquisme està fent les seves assentaments en allà i cada vegada socialment està més moguda, no? I Güell se li acudeix fer, pues, allà en aquell turó, a la muntanya Pelada, prop de la muntanya Pelada, de fer una urbanització amb condomini tancat, o sigui, en el qual un entra allà i llavors a dintre es viu una mica, en aquest sentit, tancat. Ara està més de moda, però en aquella època, doncs, de com funcionava Barcelona, era una mica diferent, on pretenia que la burgesia criés els seus fills en un ambient sa, ambientalment, a la muntanya, i també sa socialment, diguéssim, lluny del brugit i els efectes dissolutius que corrien, les idees que podien córrer per allà. No? De fet, la idea que ell treu, la treu viatjant sobretot dels col·legis anglesos, de llocs així tancats en el bosc on es criava la joventut. De fet, és contemporània, però no té cap relació. De fet, és una mica abans de la ciutat jardí d'en Howard, o sigui, d'alguns projectes de l'època i de llocs que coneixia bé Güell, que també tractaven de regenerar, apartar-se d'aquesta ciutat industrial i implantar un altre model de vida més relacionat amb la natura i, per tant, més sa, una altra forma de veure-ho. I, per tant, Güell planteja això. No té èxit. De fet, hi ha unes normes per anar allà, com s'han de construir les cases i com s'ha de viure i tal, i al final allò sabeu, no anirem a Cal Güell a viure com Güell ens digui. Per tant, fracassa l'organització entre els seus clients potencials, i de fet només hi ha un moment en què per Güell aixopluga la burgesia, que va ser quan la setmana tràgica que van venir tots aquí, perquè clar, es va posar un retén de la Guàrdia Civil a la porta i tots salvats, no? Per tant, formava part d'una construcció d'una sèrie de projectes de regeneració, ja dic, en aquest cas social, però després parlava molt de fertilitat i tenia, de fet, la tesi va començar treballant sobre aquests temes, dintre d'una munió de projectes del Güell, socials, industrials i tot barrejat. De fet, el meu doctorando deia, bueno, aquest home s'havia fet el seu jardí, el que li interessava era una altra cosa, però com li traia negoci a tot, doncs també va dir, mira, vendrem unes parcel·les i ens ho farem, no? Aquesta és una part de la història, i l'altra és la història del Gaudí, de l'arquitecte. El Gaudí, com sabeu, neix a Riudoms, espero que no hi hagi ningú de Reus per aquí. De fet, després entrarem una mica a la història, perquè té una certa explicació això de Reus i Riudoms. El pare, que és teofísic, que és Calderer, l'envia a Barcelona a estudiar arquitectura i, doncs, bueno, estudia i sabeu arquitectura, i quan surt, doncs, és com són els arquitectes, i sabeu com som de xulos, de creguts i de com veiem el món. Doncs surt així. La veritat és que surt així. Però a poc va canviant. Va canviant, i jo crec que és el que ens interessa, i va veient cada cop més les coses d'una altra manera, i sobretot cada cop va traient més materials conceptuals i de tot tipus del seu passat, diguéssim, del lloc on ha viscut, del lloc on ha nascut, del lloc on s'ha mogut, d'alguna manera, d'aquest coneixement tradicional del que volia la Dolors que parlés, no? Això és, bueno, això és Mallorca, això és Banyalbufar, però una mica que ell coneixia bé, perquè va estar treballant, com sabeu, a la Catedral de Mallorca, i per tant, bueno, marca una mica aquest tipus de territori on es va criar ell també, a Riudoms, a les Mies, després ens hi passejarem en algun moment, en el que, bueno, la terra és dura, treballar-la obliga, com es veu aquí, a construir el territori. A vegades sembla que el construït sigui la ciutat, no, el construït és el territori, moltíssim, no, per poder treure finalment el fruit que li permeti a un viure, no, aquesta terra dura, tot trebat amb unes tècniques que permeten construir aquest territori i anar-lo mantenint, no? I que és d'on Gaudí a poc va traient instruments. De fet, quan el seu amo li encarrega el parc, li diu, escolta, mira, he comprat aquesta parcel·la al meu sogre, el sogre el va enredar, i aquí vull que em facis una urbanització amb un bosc, que la gent farà casa si viure aquí dintre del bosc, com allà a Anglaterra, etc. I l'home es mira allò a Gaudí i veu el problema que li estan plantejant. Per què? Perquè allò, si heu estat al parc, és un balbec, o sigui, és una vall, déu-n'hi-do lo pronunciada que és, i a més té un substrat, aquí es veu, o sigui, un està col·locat sobre una matriu, un substrat que és fet de roca calcària i de pissarres. el qual fa que sigui un material molt impermeable. I quan plou, clar, imagineu, a més, sabeu com plou aquí, no? Que es posa la primavera i la tardor a bots i barrals, com deia el Raimon, no sap ploure, la pluja no sap ploure, però clar, imagineu tot allò amb una zona molt pendent i amb un substrat molt dur. Què passa? Que ràpidament l'aigua s'ho emporta tot, ves cap a baix, i per tant, i només s'hi troba, com aquest és el cas, això és el cas de, al costat del parc, al carrer de dalt, una mica quan aquesta matriu està fracturada, hi ha una fissura, hi ha una escletxa, que tot entra cap allà. No? De fet, fixeu-vos aquí com la Terra sembla que tingui la forma d'un embut, i de fet això està tapat perquè la gent hi feia mines des del neolític. Per què? Perquè anava erosionant la roca, anava erosionant la pissarra té ferro, i el que feia era anar concentrant a poc a poc aquests materials aquí dintre, amb la qual cosa, bueno, feia com si un sedàs que anés recollint el ferro en aquests llocs, i s'explotaven el turó, se'n diu el turó de les menes, el turó de les mines, justament per això, no? Després, bueno, es va tancar perquè fins i tot la gent hi vivia, però era això, i ràpidament va veure quin era el problema, no? M'estan encarregant que faci un bosc en un lloc que passa això, veieu aquí una part de la pedra, la pissarra en aquest cas, al damunt el sol. Clar, el sol ha de formar la vegetació i la vegetació requereix anar treballant sobre aquest sol, anar-se col·locant i anar formant. El problema que aquí és que ara la fotografia és exactament al costat d'aquesta, el que passa és això, no? Que allà on es concentra la pluja, el que és l'escorrentia de la pluja, el que fa és endur-se el sol. De fet, això és el que passa al Pergüell. Al Pergüell, la matriu biofísica, la pendent, aquest substrat i la forma de ploure fan que hi hagi un procés erosiu continuat que fa, dificulta moltíssim la formació de sol. I ell ho llegeix immediatament perquè sap llegir aquestes coses. Diu, el problema que tenim al Pergüell és d'erosió. I aquí el meu amo em diu que munti un bosc. Apa, i com fem un bosc aquí? Ell fa una plantació. Sabem què planta, no sabem a on, perquè quan la guerra civil talen els arbres per fer-ne llenya. I sabem que planta pins i garrofers. O sigui, pins que són arbres que són capaços de viure amb poc substrat, després tenen el problema d'estabilitat i cauen, amb bastant, va haver una ventada fa no gaires anys i va caure una gran quantitat d'ells. Aquí ho veieu, no veieu? Com el sistema radicular, les arrels dels pins, jo suposo que ho esteu veient, ho veieu? Sí? Ah? No paguen tanta llum i... Bueno, es veu un sistema radicular sempre molt superficial, no? Molt poc aprofundit, sempre pel damunt. No? I el garrofer, que és una d'aquestes plantes, com la màquia i altres que van fent, diguéssim, van fabricant sol, són fabricadors de sol, no? S'aguanten els sols pobres i a més són capaços de fer-ne, no? Aquests processos segueixen tenint lloc en bona part del parc. Fixeu-vos, això són les arrels d'uns pins que estan sent descalçades perquè el procés d'erosió en aquest punt on es concentra l'aigua pot més que la capacitat de les arrels del pin, que mira que en saben, per fixar la terra. De fet, si aneu ara, encara estan pitjor. La foto és antiga, l'heu de renovar. I per tant, es produeix a tot el parc, i bé que ho saben els jardiners que se'n cuiden, un problema continu d'erosió, perquè, diguéssim, la vocació del territori així humana, no? Té una dinàmica erosiva i per tant una dinàmica conduent a la desertificació. Bé, de fet, aquí veieu una mica, això és la part de dalt, això és la casa Trias, i veieu una idea en la muntanya pelada, i de fet està molt antropitzada, no? Però si ara ho deixéssim, al cap de molts, molts anys acabaria sent un alzinar mediterrani, no? Però a través d'uns processos que de tant en tant es desequilibrarien molt, no? Seria un procés molt llarg. Bé, la hipòtesi que us explicaré ara, que és amb la que vam treballar aquesta tesi, és que Gaudí se n'adona del problema, i tant que se n'adona, i el que fa és, amb els elements que té un urbanitzador, perquè ell el que li encarreguen és fer l'urbanitzador, fer l'urbanització, i per tant estem parlant bàsicament dels elements de vialitat per on es mou la gent, és transformar aquesta dinàmica erosiva que porta cap a la desertificació en tot el contrari, amb una dinàmica formadora de sol, fertilitzadora, i que finalment faci que el parc realment pugui arribar a ser un bosc i llavors ja es pugui conservar ell solet. I el que us aniré explicant ara és exactament com treballaven molts dels elements que va col·locar Gaudí. Bé, això és una maqueta del parc, que em sembla que encara es pot veure a lo que és l'habitatge del porter a l'entrada, i veieu, això seria... està fora d'escala, no? Això és el Camp Montaner de dalt, la Masia, aquí és la porteria d'entrada, aquesta foto és la que hem vist al principi de tot, això és la casa de mostra, la casa Tria rodejada de japonesos. Bé, i això és la plaça Porticada, no? I aquí està el drac traient l'aigua. Bé, en realitat és una urbanització, i el que té és un carrer principal, que és aquest d'aquí, que connecta pels dos extrems aquí amb Sant Josep de la Muntanya, passa per aquí per la plaça, i per l'altre costat amb la carretera del Carmel. Per tant, és el carrer que connectava amb la xarxa principal, tot i que l'entrada principal està aquí baix amb les dues portes, no? Des d'aquest carrer ja s'accedeix a les parcel·les amunt i avall, i també amb un carrer superior que permet accedir també a aquestes mateixes parcel·les i les que queden a la part de dalt del parc. És aquest carrer superior que acaba pujant fins al que havia de ser l'església de la colònia, no? Les parcel·les, és curiós, eren triangulars, tenien forma triangular per afacetar-se i permetre seguir les corbes, adaptar-se bé a les corbes del nivell. I de fet el baricentre del triangle, diguéssim el centre de gravetat, s'havien de col·locar els edificis que d'aquesta manera quedarien col·locats de tal forma que no es farien ombres els uns als altres. Unint el punt baix i les dues carreteres, diguéssim els dos carrers, hi ha el que és el camí que els enllaça, que quan s'aixeca del terra forma els coneguts viaductes que segur que heu anat a visitar més d'una vegada quan passegeu pel parc, no? Bé, això defineix tres conques i a cada conca utilitza uns recursos diferents. La primera conca que veurem és justament aquesta, la que li diem la conca del viaducte, perquè l'element clau i dominant és aquest carreró que va pujant així per anar connectant els tres nivells de l'urbanització, no? De fet, la primera estratègia, imagineu, aquesta pendent és bastant gran, no? I per tant l'aigua quan baixa per aquí agafa de seguida una gran velocitat, i quan més velocitat i més quantitat d'aigua hi ha, més poder erosiu té l'aigua, no? Per tant, el primer que fa ell és el propi camí. El camí té una pendent inferior, lògicament el pendent per això el fa, perquè puguem pujar còmodament, i clar, com va tallant contínuament l'escorrentia de l'aigua, com una serp va tallant, l'aigua de seguida cau aquí i ja fa la primera jugada, que és canviar-li la pendent. El treure una pendent més forta, una pendent més feble, perd velocitat l'aigua i per tant perd capacitat erosiva, no? Fixeu-vos aquí com talla, perquè tindríem la pendent. I la diferència és que a més ara té aquest paviment, que el deu tenir d'ençà dels 150 o així, un paviment impermeable per facilitar que es moguin els cotxes, però el paviment no era així. El paviment, de fet, era d'aquesta manera. Era unes sorres i unes graves, com és aquesta riera. Això és una riera, aquí en teniu una, no? Aquí mateix, de fet, si sortim ens trobarem una, que algú li han fet per dalt, però bueno, i sabeu com són les rieres, no? Finalment és quan plou a l'aigua, bots i barrals, però després no és que deixi de passar aigua, deixa de passar aigua per sobre, per sota continua passant dintre d'aquesta matriu de sorres i graves, no? Clar, ell feia això de manera que l'aigua, quan arribava, no només li canviaven la pendent, sinó que la ficaven dins d'aquesta matriu mineral que la refrenava, també li donava resistència al pas i per tant encara baixava més lentament, no? Per tant, canviar-li la pendent i ficar-la dintre d'una cosa d'aquesta. Aquesta, de fet, és la riera de Riudoms, que està exactament al costat de la casa on va néixer ell, no? Per tant, coneixia aquest fenomen. De fet, fixeu-vos, això és una fotografia, una postal del Parc Güell, on es veu com era el paviment aquest, no? Era de sauló, això mateix que teniu per aquí, com són els camins, imagineu de sota del sauló una sorra, sota de la sorra unes graves, doncs això eren aquests camins, de manera que capturava l'aigua i ho anava fent. Clar, quin és el problema? El problema és que bueno, tu vas tenint això, vas recollint aigua, vas recollint aigua, vas recollint aigua, però arriba un moment que portes tanta aigua que pot passar que se't saturi, i llavors hi ha un problema que es diu el sifonament, i és que al final l'aigua pugui amb tot i se'n vagi l'aigua, les graves, la sorra, i se'n vagi tot cap a baix, no? Per tant, ha d'evitar aquest perill. I això ho feia aprofitant els moments en els que el camí s'aixecava del terra. Bé, ara això no funciona, com moltes de les coses que veurem. No funcionen, això el van pavimentar. Després veurem, poquetes coses estan funcionant, encara les veurem funcionar. Per tant, vol dir que el Parc Güell té tota una estructura, una superestructura hídrica per controlar aquesta aigua. I de fet, al costat dels camins, com veieu, hi ha uns grans canals. O sigui, si aneu pel parc una altra vegada, després del d'avui haureu de tornar, ja ho veureu, i ara es paga per entrar, doncs veureu com hi ha unes canaleres, fixeu-vos que està ple d'instal·lacions per absorbir i controlar tot aquest tema de l'aigua, no? Doncs bé, quan ho fa, diguéssim, aprofita aquests elements quan s'alcen del terra, però ja quan s'alcen del terra és curiós amb el Parc Güell, que tant s'ha escrit, que ningú hagi descrit una cosa que els hem anat trobant sistemàticament però tampoc no està tan amagat, que són quan arrenca diguéssim, abans de ser transparent com aquí, de poder-se passar per sota, quan, els arrencaments, no? Aquests arrencaments de pedres. Bé, com ha explicat, jo sóc professor de fàbriques. Fàbriques no vol dir que fem fàbriques com la Calissai, sinó d'aixecar paret. Tot tipus de paret. I clar, a mi les pedres em parlen. Espero que no hi hagi cap psiquiatre a la sala. Em parlen i clar, jo com veig, com aquí a la dreta, que hi ha unes pedres que no tenen morter entremig, dic que aquí l'aigua s'escola. I en canvi, quan veig que estan ben amorterades i ben cesellades, és que aquí no volen que escoli l'aigua. Cap a dintre? No, de dintre a fora. El que hi ha aquí són dipòsits d'aigües. Ho veieu aquí? Pedra sense morter, pedra amb morter. Aquí no hi ha, aquí a partir d'aquí hi ha un dipòsit. I bé, hi ha un o dos dipòsits a cada arrencament de viaducte. De fet, no s'amaga, no? Quan hi passeja i s'hi posa per sota, veu que surt, clar, al punt baix del dipòsit surt un lloc per on sortia l'aigua, que mira que no s'amaguen, no? I si aneu al punt més alt, us trobareu com aquí, veieu això? Això és una pedra que tapa un forat i per aquí és l'entrada al dipòsit. L'entrada per dalt, la sortida per baix. Fixeu-vos aquí, veieu? Una pedra, les pedres de la llinda, els escopidors, perdó, i aquí el forat. Clar, vam dir, anem a veure, si agafem un pic, un martell, obrim el forat, però ai, això és patrimoni nacional, això no pots anar amb això. Prou paciència que van tenir tota la gent que s'encarrega d'això, de les visites freqüents que fèiem, de lo que em portàvem fent preguntes i tal, però diguem, no, picar ja no. De totes maneres, vam aprofitar que en algun cas es va obrir algú per poder entrar i veure, i de fet hi havia algú que estava obert, no? Bé, aquí és un altre, i aquí teniu, fixeu-vos, la llinda, i aquí hi ha el forat, o sigui, us els podrien ensenyar tots, però us l'acabaríeu avorrint. Però hi ha algú, fins i tot, que estava obert, ara s'han tancat amb una reixa, i per aquí, fins i tot, jo ja no estic perquè és de llavors, però va haver algú que s'hi va ficar dintre, però era fàcil de fotografiar i veure fàcilment que això era un dipòsit, o sigui, que estava revestit, i això el que feia era contenir aigua. I jo, per què contenien aigua aquí? Van començar a explorar, diu, aigua per la urbanització, van començar a mirar, perquè realment un dels problemes que es deien del Parc Güell com a urbanització és que en aquell moment, fins al 1906, crec que era, o 1908, no van construir la torre d'aigües de la que es veieu al Tibidabo. Fins que no es va construir, diguéssim, no hi havia pressió d'aigua cap al parc, no? I per tant, hi havia allò, i l'aigua com us ho feu? Ja veurem que després fan tot el dipòsit i tot això per ensenyar-se, i que de fet el drac és pura propaganda. Però dic, i aquests dipòsits tenen aquest paper? I vam començar a comptar quin era el consum que hi havia una casa benestant al tombant de segle a Barcelona, 70 litres per persona i dia, quanta gent vivia en aquelles cases. Vam veure la casa mostra com funcionava el dipòsit, recaptació de cobertes, un sistema molt tradicional, i amb aquella aigua, i després només amb l'aigua de boca que calia anar a buscar la font, es solucionava l'assumpte. Per què eren aquests dipòsits? Després vam veure fotografies antigues del parc, en la qual es veien aquests tubos de ferro fosc que hem vist sortir passejant-se per tot el parc. Perquè quan va fer la primera plantació, tot i que són plantes xèriques les que havia posat, o sigui que poden viure en aquell ambient, clar, una manera de fer-les créixer, d'assentar-les i fer-les créixer ràpid era regar-les quan eren petites, no? I això és el que van fer, una instal·lació provisional, i això va funcionar probablement per la construcció i per l'enjardinament primer del parc. Però també, com veieu, aquí dalt, no? Les peces emmorterades. Les juntes emmorterades, i si sabeu una mica, segur que hi ha algú per aquí que domina de construcció, es donarà compte que aquest morter és Portland, aquest morter no té res que veure amb aquest d'aquí. Aquest és de calç i aquest és un morter de ciment Portland, no? I pues, segurament és posterior. I per tant això podia ser junta oberta i per tant també captar aigua del camí quan passava per aquí damunt. De fet, captar aigua del camí és una cosa molt habitual si aneu pel camp, i sobretot allà on hi havia vinya, que feien allò del sulfat, etcètera, etcètera, per sulfatar, per evitar malalties, doncs hi ha molts dipòsits al terra que simplement collia una quantitat d'aigua, no pas per regar, sinó per després barrejar-li i poder fer sulfatar i no haver de transportar l'aigua, un quilo, un litre d'aigua pesa un quilo, i que moltes vegades en aquí el que arriba és l'escorrentia d'un camí, no? O sigui, l'aigua que ve d'un camí el desvien cap allà i es carrega el dipòsit simplement amb això, no? O sigui, aquest aprofitar l'aigua que s'esdevé. De fet, hi ha una dita que diu l'aigua va per on va la gent i no deixa de ser veritat. Però ara mirem per sota un d'aquests viaductes, no? Anem a la part que ja està aixecada i el mirem per sota. Sempre s'ha dit que el Gaudí tenia una imaginació delirant, no? Fins i tot que es menjava la manita de muscaria per flipar una mica quan feia els projectes, no? I clar, això podria ser un exemple de la seva inconmensurable imaginació. Però fixeu-vos, perquè és una racionalitat tremenda. Aquí hi ha el pilar de pedra, damunt del qual es col·loca un capitell que és de ciment amb armadura. De fet, l'Eusebi Güell va ser un dels primers fabricants de ciment aquí a Catalunya, i suposo que li sisava ciment quan el portava a Barcelona, li feia una mica d'allòs, i llavors feia aquest capitell. I del capitell, fixeu-vos, surten de cada capitell uns arquets, que això no són sinó una peça, un passamà metàl·lic revestit també de ciment i de pedretes. Ja veieu que maco que queda. I llavors, entatxonades amb aquests quadrats que queden, per dir-ho d'alguna manera, unes pedres grosses, que s'aguanten pràcticament perquè toquen de puntes. Bé, ara imagineu que damunt d'això tireu les graves, damunt de la grava perquè no passi entre les pedres, damunt de la grava la sorra, damunt de la sorra el sauló, i feu allò. Imagineu que tot allò baixa ple d'aigua, perquè ha anat recollint l'aigua quan el camí va enfonsat, i de sobte s'eleva. Què passarà aquí? Que degotarà. De fet, això són degotadors del camí. I el que feien era descarregaven el camí de l'aigua que portava i li donaven capacitat més a baix de seguir portant, de seguir captant aigua i no quedar saturats. No? De fet, fixeu-vos des de sota, no? quatre punts, que són els degotadors que impedeixen una mica que l'aigua arribi més en aquell lloc d'aquí. Un central, veieu com s'aguanten per les puntes. Si els veieu amb una vista rasant, veieu clarament com són degotadors, no, totes aquestes punxes. I fins i tot, clar, les plantes de seguida, ep, aquí hi ha aigua, anem a posar-li les arrels per agafar-les, no? Aquest és un altre, veieu el mateix sistema, els arquets, en aquest cas formes diferents, però el mateix. I aquí, com no és tan violent l'escopir, com va quedant, diguéssim, i acaba quedant les sals que ja no cauen, sinó que l'aigua s'evapora i diposita les sals que porta allà arrossegades, no? Aquestes taques que veiem quasi sempre en llocs on la humitat s'ha evaporat. Aquí, bé, d'on s'ho treia això? Bé, aquí teniu mines? Sí, mines, i tant que teniu mines. Ja. Us ha guanyat la partida Vilassar, que té és el Museu de les Mines, està a Vilassar o està aquí? A Vilassar. Però bueno, aquí en teniu totes les que vulgueu. Bé, llavors ja sabeu el que és una mina, un forat que es fa al terra per punxar un freàtic i treure l'aigua per gravetat, no? Clar, jo perquè tinc claustrofòbia mai em ficaré en forat com aquest. Això és una mina que es va quedar mig construir. Però clar, la mina té dues parts. Una part que és per on portes l'aigua, però després hi ha una part on l'has de capturar, on punxes. I punxes moltes vegades al solc d'una riera. I clar, com tu fas perquè t'entri l'aigua, però no t'entri la grava i la sorra que hi ha a la riera? Doncs ja s'ho podeu imaginar, fent exactament una volta, una construcció com aquestes que hem vist, que funciona exactament de la mateixa manera. Llavors hi ha un terra que la recull i se l'emporta a un terra impermeable. No? Exactament és el que fa Gaudí. I ell per què ho ha après, això? Perquè ell neix aquí, en realitat. Neix entre Riudoms i Reus, de fet, a un lloc molt maco, que és aquí. Això és el Mas de la Calderera. No ha estat mai a Riudoms i tota aquella... Perdó, és un immens regadiu fantàstic, amb encara 60 mines que regen avui en dia aigua. No? Pel que sembla, aquest mas era de la mare del Gaudí, per això es diu el Mas de la Calderera. I bé, es veu que la senyora ja estava encinta i molt avançada, van venir a regar perquè tenien un torn d'aigua. Ja sabeu que si tens un torn d'aigua o el fas servir o el perds, perquè a més si no fa mal. Van venir, la senyora es va posar de part, no van voler marxar en aquella situació, van tenir la criatura aquí, després se'n van tornar cap a Reus, que ja era on vivien, no? Amb la qual cosa, diguéssim, va néixer a Riudoms, però ja està, vivia a Reus una mica com els de Bilbao, que neixen a Baracaldo perquè van a la residència de les Cruces. Encara que ja m'han dit en una altra sessió que havia explicat això, que els de Bilbao neixen on els hi dona la gana. Però vaja, aquesta és una mica història. Per tant, el Gaudí es cria en un ambient on això ell ho coneix, no és per ell una cosa estranya, o la part drenant d'una part de captació d'una mina, no? I per tant el que fa és ho utilitza en un altre lloc, però en la mateixa funció. L'aigua a recollir baixava per aquestes escales. Si us fixeu, tota l'aigua que surt d'allà acaba baixant, ell fa no només el camí, sinó unes dreceres, que són unes escales que pugen. L'aigua baixa per aquí, i de fet l'escala de l'esquerra és falsa, és construïda després, va a parar justament a la sortida del pont de baix, de manera que l'aigua amansida, alentida, cau i va a poc a la part del camí que ja ha superat, que ja s'ha descarregat després de passar pel pont inferior. No és com un joc en el que va portant l'aigua cap allà on vol. Però hi ha més coses en els viaductes molt interessants. De fet, hi ha tres maneres de capturar la humitat de l'aire, de fer-la condensar, de fer-la present, de fer-la aigua líquida. Les tres estan al parc i dues estan aquí, en el viaducte de dalt, segur, el del mig va quedar sense construir, en realitat va quedar parcialment construït, i estan aquí les dues. Una, a més, ho ensenyàvem això als meus estudiants mexicans, quan els ensenyo la planta, si us recordeu, la planta estava a la fotografia aquella antiga i ja hi era. És una planta que en realitat juga també a condensar la humitat en el desert. El desert fa molta calor i per tant en el moment de calor la humitat és molt baixa. Però a mesura que refreda l'aire és com un got, és capaç de contenir aigua al seu interior. Però el got es va empetitint a mesura que l'aire es va refredant. I si conté la mateixa quantitat d'aigua, al final tant es pot fer tan petit que acabi vessant i marxant l'aigua d'allà. No? De fet, quan parlem de la humitat relativa, el que diem és quin percentatge del got està ple. I clar, potser tenim a 50 graus el 5% d'humitat relativa i vol dir que té una quantitat d'aigua petita respecte al volum del got, però allò baixa durant la nit a menys 2 graus, per exemple, o menys 1. I llavors el vas es fa molt petit i com ja la mateixa aigua pot quedar a punt de rebosar. De fet, el que fa això és genera, aprofitant que es produeixen amb aquestes diferències d'aire entre el sol i l'aire, es produeixen unes tèrmiques, genera unes amb les ungles, amb aquestes puntes, una petita pertorbació, augmenta la velocitat de l'aire, l'augmenta la velocitat de l'aire, baixa la pressió, i al baixar la pressió baixa la temperatura i condensa, i la pròpia planta després s'atreu l'aigua cap a ella. No? Si mireu aquests viaductes, s'obren i es veu el mar. No? I nosaltres vam posar com tontos a calcular com condensava això. No? Diem, com passa l'aire per aquí, i a partir de que passa l'aire per aquí, això està descrit, troba un mur amb uns forats, l'aire arriba, ha de passar per aquests forats, ha d'augmentar la velocitat, a l'augmentar la velocitat baixa la pressió, al baixar la pressió baixa la temperatura, i si aquell aire està saturat, condensa. Clar, això només passa aquí, allò a l'estiu, quan hi ha la marinada, aquells vents de... Bueno, que us haig d'explicar, si esteu aquí ara, però a Barcelona el mateix, no? I vam calcular la quantitat d'aigua que condensava i era molt, molt minsa, molt petit, i vam dir, muntat tot aquest sideral per aquesta quantitat d'aigua, no li vindrà d'aquí a tot això, no? A més, qui s'aprofitarà d'aquesta aigua? Aquesta aigua no va a cap dipòsit en concret, no? Veieu aquí una mica tot el sistema, imagineu aquí l'aire humit bufant, augmenta i diguéssim, va condensant i va generant aquí una mica d'aigua. No sabíem què era fins que moltes de les coses que vam aprendre al parc les vam aprendre d'un senyor que es diu Pietro Laureano, que és un consultor de la UNESCO per climes àrids, que de sobte sap un munt i t'ho explica. I vam fer una trampa, aprofitant que jo era el cap d'estudis de l'escola, el vam convidar a que donés la lliçó inaugural a l'escola del curs i així el vam tenir per portar-lo al Parc Güell. I quan li vam ensenyar va dir, però aquesta quantitat d'aigua per què era? I ens ho va explicar, diu, això no és per captar-la, això té una cosa molt més interessant. Que una planta visqui a un lloc concret, i més aquí a la Mediterrània, vol dir que és capaç de superar l'estrès hídric que li suposa aquell moment entre el 15 de juliol i fins que venen les pluges de l'agost, aquell període de sequera immensa. Diu, clar, només sobreviurà la planta que pugui viure en aquest període de temps. Ara bé, si tu en un lloc concret dones una mica més d'aigua, el que aconseguiràs no és tenir més plantes, sinó tenir més varietat de plantes. Perquè el que has fet és que l'estrès hídric sigui menor i, per tant, una quantitat més gran de plantes pugui sobreviure en aquell indret. Per tant, això, diríem avui modernament, era una fàbrica de biodiversitat. O sigui, el que feia era que allà es produís una dotació addicional petita d'aigua, però en el moment crític, que permetia que hi haguessin més plantes que sobrevisquessin en allà. Això és una altra, la segona manera, que va aprofitar la pròpia roca del substrat, la roca calcària, que té una condició que és capaç de mantenir un cert gradient diferent d'humitat. Si la humitat va variant, la pedra, diguéssim, és impermeable a l'aigua, però no ho és a la humitat de l'aire. Això passa en molts materials. I és capaç d'obtenir una certa quantitat de vapor concentrat i tenir una diferència respecte al medi. Té una certa inèrcia, capta aigua, podríem dir, encara que després la perd. No? I això les plantes ho saben. Bueno, tots són fenòmens que coneixeu. No? La captació de l'aigua per les plantes, la producció d'aigua a través de la rosada, de forçar la rosada a produir-la, és continu. No? De fet, en molts llocs la precipitació directa no justifica el tipus de plantes que hi ha, si no hi haguessin aquests fenòmens, diguéssim, de pluja indirecta. O això, ara, això no sé si ho veieu bé, però és allò a l'agost, no?, que un s'hi passeja i amb els camps, que potser d'allò es troba una tallaranyina al terra, no? I dius, mira que burra que és, que es pensa que pillarà aquí, normalment les posen així per agafar insectes al vol, no? Però si aneu a primera hora del matí veureu això, no?, com està condensada, no?, com és en realitat un captador d'humitat, del qual suposo que veu l'aranya, però sobretot veu els bitxos que van a veure l'aigua en allà, no? I per tant, per algú com Gaudí, acostumat a viure al camp, identificar aquests mecanismes de condensació, de rosada, de forçar la rosada, de generar aigua, serà algo completament habitual. I ell ho va fent. I clar, pensa les dues coses, genero aigua, no? Aquí veieu una mica com ha construït el viaducte, fixeu-vos que l'ha construït en la mateixa pedra de l'excavació, o sigui, l'home va amb les mans a la butxaca, literalment, i veieu aquí també una altra cosa que són, que està ple de colomins, no? I els colomins fan la gallinassa, ja ho sabeu, no? Per tant, aquí aigua, fertilitat. Això és el que passava, i dic passava, que les plantes s'enfilaven al pont. De fet, això si aneu no ho veureu. Quan ens vam donar compte de que passava això, vam anar als jardiners del parc i els vam dir, escolteu, bueno, això és un parc, però és l'obra de Gaudí. Teniu alguna instrucció específica? I ens van dir, no, nosaltres és com un parc normal. L'única instrucció que tenim és d'arrencar les plantes que s'enfilen a l'obra del mestre. I amb això teníem feina, perquè en realitat sembla que tot estava organitzat perquè les plantes s'encarreguessin d'enfilar-se a l'obra del mestre, no? Per tant, això funciona. I em diu, i l'aigua que baixa per sota del viaducte, que no la recullen? Sí, fixeu-vos aquí, això és la part dels pilars, i entre pilar i pilar un arc de pedra, diguéssim, perquè rep l'empenta del terreny, que és una empenta horitzontal, per això fa l'arc, però fixeu-vos que aquí hi ha un altre mur, molt més prim, vi que no té cap forma específica, perquè té terra a un costat i terra a l'altre. Bueno, terra a l'altre no, aquí el que hi havia eren graves, i l'aigua que queia per aquí es filtrava a través d'aquestes graves i, això sí que funciona encara en el parc, apareixia passant entre les juntes de les pedres de l'arc que anava de pilar a pilar. I mansament s'anava a buscar les escales per baixar també fins al camí de baix. Això encara ho podeu veure, si aneu al parc després de ploure, encara veureu aquest sistema funciona. Això encara no ho han trencat. Això, per tant, és el sistema, el mecanisme que feia servir per una de les conques més potents. L'altra és la conca del mig, li diem la conca de la plaça, on hi ha coses que ja sabem, però coses que no tant, no? Aquí hi ha el camí de dalt que, ja us dic, recull, permet pujar a les parcel·les de dalt, a les parcel·les de baix, i també hi dona un camí que recull camins que acaben encara de permetre l'accés a parcel·les que podien estar més a la part de dalt, entre elles a la casa Trias, no? Si veiem aquest camí, avui està pavimentat, avui té dos grans canaleres per controlar l'aigua, però imagineu-vos allò com era, no?, amb la sorra. Imagineu-vos ara que fa una pluja fortíssima sobre aquell tros del turó, aquelles pluges de la tardor o de la primavera, que tindrem d'aquí poc, i tot allò, l'aigua carregant, ficada dintre d'aquesta matriu de gravació sorres, i de sobte desemboca sobre el carrer superior, que encara és amb aquest tipus de paviment, i ens trobem un eixamplament del camí. Un eixamplament que en el plano, al final si passen el permís d'obres, en un plano que ja m'agradaria a mi que em donessin els permisos d'obres en un plano com aquell, que malament funcionaven els ajuntaments. Quina poca disciplina urbanística, no? Doncs, i deien, aquest plano deia, això és perquè girin els carros. Bueno, sí? Anem a veure-ho. Ara li han construït una tanca, ara està una mica canviat, l'han construït una tanca perquè els guiris tenen el problema de caure per aquí i quan cauen denuncien a l'Ajuntament. De fet, la meva dona va caure l'altre dia a Santiago de Compostela i em sembla que denunciarem a l'Ajuntament. Bé, anem a veure com és aquest eixamplament, com està construït. I quan baixes pel costat a veure com està construït, descompteu això d'aquí dalt, que és una mica particular. Bueno, ara ja ho sabeu, pedra que no té junta, pedra amb junta. Això en realitat és un gran dipòsit que el podeu pensar ple de nou de graves i sorres. L'aigua que arribava allà anava omplint aquest dipòsit, que es anava un dipòsit està ple de graves i sorres, per tant l'aigua omple els espais intersticials i es va colant, va caient, fixeu-vos aquí les plantes que no són tontes, com es van col·locant just en aquest punt, i la pedra impermeable que va fent és portant en certa manera l'aigua fins a aquest punt més baix. La que cau pel costat va a aquestes escales i d'aquí es troben cap aquí, unes escales que baixen. I dius, mira, agafava l'aigua, la parava, la filtrava i lentament la deixava anar per aquesta escala cap a baix. Unes escales que construïa, que va construir Gaudí, s'han perdut unes quantes, que separaven les finques. I clar, aquí dius, home, quina mala sombra, no? Perquè l'aigua anirà cap aquí, però s'anirà cap als costats. De fet, és el que passa, i com veieu, les arrels ho saben i les van a buscar allà l'aigua. Però és que això no hauria d'haver estat així. En realitat, l'urbanitzador construïa la llosa a la part de l'escala, però cada veí, quan feia la seva parcel·la, construïa un muret a cada costat. Això és la de la casa dels Tries, que com veieu, degut a que els japonesos els assalten i tal, van pujar la tanca, però havien d'haver fet una tanca com la que hi ha al costat, una tanca baixa, i a partir d'aquí bruc o alguna cosa vegetal que protegís la intimitat de la família. Però clar, si imagineu aquella escala amb això i un parell de murets, el que hi ha és un canal, l'aigua no marxaria. Per tant, l'aigua que arribava per aquell camí filtrada arribava a aquest gran filtrador i anava marxant a poc per les escales, l'aigua va per on va la gent de nou, cap a baix. Això és habitual, anar pel camp i anar-se fixant per on es van col·locar. De fet, això mateix que hi ha aquí al parc, hi és a Mallorca. Jo no he sabut trobar-lo, però m'han dit que hi és allà. Però bueno, és que te passeges per aquí i passa el mateix, no? Quan un despedrega un camp, construeix murra amb les pedres, però també fa aquest tipus d'elements en els llocs on l'aigua pot afectar, no? Aquí, per exemple, això és una conca d'uns camps d'oliveres i un camí, no? Bé, aquestes pedres acaben sent col·locades per frenar la capacitat d'erosió de l'aigua que es va recollint i no destrossa el camí, una mica més cap allà l'ha fet i s'ho han dut pel davant, no? O aquí, fixeu-vos, no? Hi ha un punt on es concentra en aquesta part de bosc l'escorrentia, surt per aquí, aquí hi ha el camí, aquí està tranquil, i aquí hi ha el camí, i ja veieu, s'ha descuidat perquè el pagès ha plegat aquest camp o l'ha deixat estar, no s'ha cuidat d'anar mantenint aquestes graves que ho feien, i ja veieu el solc que ha fet en el camp, no? I 6 metres cap allà i cap a un autobús ja. O sigui, i en poc temps a més ho fa. Bueno, els que sou de pagès ho sabeu, no? El control de l'escorrentia, mireu, aquí teniu el punt per on d'allò, sí, pocs metres més cap allà com s'ha fet. Per tant, tota aquesta estructura de control també és una cosa que ell coneixia de l'Antuvi. I on arriba aquesta aigua? Arriba aquí, just al damunt de la plaça on es ballen les sardanes, on hi ha el banc de ceràmic, etc. Si ho mirem des de baix, veurem que això està construït sobre la pedra, però després hi ha com un mur que va aguantant la part de dalt. És un mur impermeable, de nou graves i tal, però fixeu-vos, no? Hi ha un moment que és com si fos les dents i torna a ser pedra sense junta, i fixeu el que passa, perquè això també funciona. No li arriba tota l'aigua que li hauria d'arribar, però encara li arriba la que plou sobre el mateix lloc i la que plou en allà. Fixeu-vos, veieu? I veieu les plantes el que fan, oi? Cap allà que m'hi vaig. Bueno, això no cal, això és Montserrat, el mateix fenomen, o sigui, no cal això, de seguida on es concentra l'aigua. A mi m'agrada quan vaig amb avió, que es veuen els camps d'oliveres i es veu el terra que està més humit i el que està... No ho heu vist, això? I veus les oliveres, unes més petites i les altres més grosses, en funció de com el substrat per baix concentra l'aigua o no, no? I la gent planta allà on es concentra l'aigua, doncs el quadre de les oliveres, el quadre de l'arbre que vulgueu, l'ametller o el que sigui, és més petit perquè hi ha més aigua disponible, no? Les plantes s'hi van, ho saben això, no? I clar, fixeu-vos, no? Això és tota la part que va recollint totes les escales que van donant en aquesta part del bàlbic, i tots això són les dents per on va sortint aquesta aigua. I arribem a la plaça on hi ha el banc, i això ja se sap que aquesta plaça està construïda de manera que és en realitat un gran captador d'aigua, i l'aigua que capten va per les columnes fins a un dipòsit que està a baix. No? Això és una maqueta que està allà mateix al parc. De fet, les columnes s'uneixen amb unes peces de formigó. Les columnes i el banc i tot això és prefabricat. Allà en veieu la rajoleta? És prefabricat, això ja se sabia, ja es va descobrir fa molt temps. Doncs a sobre forgen una cúpula de mou, grava sorres i l'aigua s'escola, i aquesta cúpula la dirigeix cap a l'interior de les columnes, i de l'interior de les columnes va el dipòsit que hi ha aquí baix. Un dipòsit que no és visitable, jo he pogut baixar 3 o 4 vegades, i que a partir d'allà, doncs, bueno, era un element d'aigua a disposició de la colònia. De fet, el drac és un sobreixidor, és el sobreixidor, era el sobreixidor del dipòsit, ara funciona amb aigua de la font. I allò va a parar a una font que està just davant de la porta amb plantes aquàtiques. Allò és propaganda, allò és publicitat. Com que no tenim aigua? Mira si tenim aigua, ens sobra, ens raja, i tenim plantes aquàtiques aquí davant dels nassos. Per tant, allò, diguéssim, formava part d'una estratègia de màrqueting, podríem dir. Bueno, tot això sí que és molt conegut, això és el pati de Santa Croce, del convent, que és d'un bueno, arquitecte conegut, que és Brunelleschi, que és l'autor de Florència, això és Florència, de la cúpula, però bueno, que l'aigua que plou es recull, veieu aquí el recollidor, i després es filtra i s'agafa pel pou del pati. Bueno, a mi em diu el marc de les oliveres d'un lloc i les dimensions del claustre, és a dir, quants monjos hi havia, sense cap problema. O sigui, està completament tipificat, no?, en funció de la pluja, la quantitat d'aigua que era necessari per un convent i, per tant, el tamany i la filtració del claustre. Per tant, això fins i tot hagués pogut aprendre a l'escola d'arquitectura, si s'aprèn alguna cosa a l'escola d'arquitectura. I el drac, no?, que avui està una mica transformat, ja no fa por, avui sembla ja un d'allòs de còmic, però si veieu fotos antigues fa més por, eh? O sigui, les dents seran més llargues i punxegudes i tot, però que en realitat és el sobreeixidor d'aquest dipòsit, no?, mostrant aquesta estratègia hídrica. Però els autèntics dracs estan a l'última conca, a la tercera conca, que és la conca del Turó de les Tres Menes, la conca on havia d'estar l'església. Allà hi ha coses una mica particulars. Veieu aquesta conca d'aquí? Aquí és on hi ha, això és la casa, ja us he dit, la casa del Güell, i això d'aquí, que és aquella primera imatge que hem vist amb aquella forma de volta, que és el que aguanta el camí principal quan passa per aquí, just abans d'arribar a Sant Josep de la Muntanya. Això d'aquí era el jardí privat del senyor Güell, i hi anava tot l'aigua que queia per aquestes vessants d'aquí. I les altres anaven a caure, diguéssim, anaven recollides per un camí que va paral·lel i talla abans de que arribi a Sant Josep de la Muntanya, després la veurem, no? Allà hi ha trossos que estan molt desmuntats, molt estranys, no sabíem el que hi havia, i després hi ha coses una mica sorprenents, no? Això és la part aquesta molt transformada, hem buscat informació, no hi ha pràcticament res, era una part marginal, però que disfrutava d'una característica comuna d'això, que és la inestabilitat. Aquest lloc és força inestable, és el turó, i de fet hi ha una pregunta ben clara, no? Una part inestable perquè és on està fissurat i on hem vist totes aquelles mines, de fet hi ha coves que estan cartografiades, i aquí el que hi ha és això, i això només veiem, a veure si torno enrere, sí, només veiem el flam, la part on estan les tres creus, que tots ens hi hem enfilat, però en realitat això està damunt d'una peça que és molt més gran, no? I això s'assembla molt a, bueno, altres mecanismes que hi ha al sud d'Itàlia i altres llocs, que són els trullos, sistemes de captació d'aigua, per un altre mecanisme que coneixem molt bé de l'aigua atmosfèrica, que coneixem molt bé, que és la condensació sobre una superfície freda. Això quan entrem al cotxe, quan entràvem, ara ja tenim una edat, tard, que sortíem de Juerga i entràvem tots al cotxe, i una nit freda, i de sobte, de respirar s'entela els vidres, el conductor es desespera, deixeu de respirar, que no veig res i tal, fins que tira una mica. Per què? Tirem aire calent i humit contra una superfície freda, baixa la temperatura i condensa allà al damunt, no? Es fa com al quarto de bany quan es dutxem, etc, etc. Això es pot fer també amb això. Això està obert a tota la marinada, des de Sant Pere Màrtir fins aquí, jo diria que es veu fins a Gany, si no fos que queda massa lluny, i arriba l'aire. De fet, allà sempre hi ha vent. Un dia que a Barcelona sigui calma, xisa i voleu cosa d'aquell vent, pugeu allà dalt. I bé, aquest aire humit perquè ve de mar entra dintre de les pedres, pot entrar dins d'aquest pedruscall, troba pedres fredes i condensa, no? Però on va aquesta aigua d'aquí si realment funcionés aquest mecanisme? Veieu, està completament exposat a la marinada. Bé, està ple de coves, tan ple de coves que algunes estan cartografiades, altres no. De fet, com aquestes, de fet, és un terreny inestable i sempre ha estat monitoritzat. El mateix Gaudí ho sabia, no? Això és una estructura només per fer el camí que puja fins a dalt, per un camí que pràcticament no és carga, no pesa res, munta una estructura d'arc buscant els punts forts perquè sap que allà dintre, allà sota, hi ha coses que no tenen fortalesa, no? De fet, fa uns anys es va enfonsar un tros mentre fèiem la investigació, es va enfonsar, mireu, ja tenim una altra cova, i a partir d'aquí es van plantejar fer un estudi gravimètric per detectar les altres coves que poguessin haver en allà, no? De fet, fixeu-vos, no? Aquest pi, parlem de la superfície, la radicular dels pins, fixeu-vos, no, no, aquest la fica la banya ben endintre, no? Amb el tamany de la... Per què? Perquè va un terreny tou que hi ha aquí sota, perquè allà és on queda retinguda l'aigua, no? Per tant, aquesta muntanya està plena de coses. Clar, pensar que anaven a fer l'església de la colònia, allà dalt una església són llums per l'època grans, i per tant vol dir càrregues importants en els llocs on es recolzen els... Això ho faríeu sobre un terra que ja sabeu que no és gaire, no és gaire bo? Bueno, fan un apilonament. Per què? Bueno, potser per captar aigua, potser no, potser sigui, com deia també discutíem amb el doctor Rondo, per fer una prova de cap, o sigui, carregar el terra perquè cedís, si havies que havia de cedir o què, però bueno, molta feina per pujar les pedres fins allà dalt, no? El camí que baixa des de dalt, ja ho veieu, no cal que us ho digui, pedra sense junta, pedra amb junta, arbrets que surten d'aquí, sempre la junta entre les dues coses, aquesta no és la part monumental, la vigilen massa, fixeu-vos aquí, això són paraigües de veritat, no? O sigui, aquí m'agradaria mirar a veure què hi ha aquí al darrere, coses d'aquestes, però finalment l'aigua que va recollint aquest camí, ara aquí, en aquell costat quedaria Sant Josep de la Muntanya, o sigui, fan aquell tall per recollir l'aigua i portar-la fins aquí. Veieu, això és la porta de Sant Josep de la Muntanya. L'aigua que ha recollit va fins aquí. Aquí hi ha el camí que surt per aquí i es connecta. Veieu que ara li han fet un sistema de clavegueram i, per tant, l'aigua que baixa per aquí ja no arriba a aquest camí principal. Però arribava aquí i al costat d'aquí hi ha una cosa estupenda, que és això, aquella rampa que baixa. Una rampa que, a més, com veurem ara, té una part de pedra sense morter, una part amb morter. Iep, això és un dipòsit. Mai ho ha estat. Fotos antigues i sempre ha sigut una jardinera. Potser es van penedir, no ho sé, però està en el lloc per recollir les aigües, amb la forma, amb l'estructura, per fer-ho, a més amb aquest camí que li dona la volta, que li serveix de contrafort, estupendo, però no hem trobat proves de que ho fos. Sempre ha sigut en terra i un arbre al damunt. En canvi, això, que és aquest pas que hem vist, per aquí damunt va el camí aquest que rep tota la part de la dalla, fixeu-vos com està construït aquestes columnes torçades, i hi ha aquestes que aguanten una enorme jardinera, una jardinera que cada una té una palmera i una sèrie de plantes que, com veieu, pengen cap a baix. De fet, no només penjaven a baix, sinó que aquí, això sí que hi ha fotos antigues, hi plantaven plàntules que s'anaven enfilant. Com s'alimentava això? Fixeu-vos, això és la ona aquella. Ara, perquè els guiris que miren millor, l'han reomplert de formigó, però això feia la corbeta per baix, no? I aquesta corbeta, a més, portava les aigües cap a aquest dipòsit que mai ho ha estat. Però l'altra cosa interessant és que d'aquí fins aquí és junta plena, el morter, i d'aquí fins a baix és junta buida. Què vol dir? Que l'aigua que baixava per la muntanya i arribava al camí, quan es filtrava fins a la volta, una part s'anava cap a aquella jardinera que tenia la palmera i les altres plantes, i una altra part anava per darrere d'aquesta paret i es filtrava i era recollida aquí i conduïda al peu de les columnes. De fet, vam tenir una sort, que és, mentre fèiem això, ara el parc es rega amb un sistema de reg, fertilitzants, feina, el que voleu. Es va trencar el típic que passa a vegades, no? que es fa malbé la manguera de reg i l'aigua cau en allà. Bé, veieu el que va passar? Va tornar a funcionar el sistema, va sortir l'aigua per les juntes obertes de la paret, va tornar a funcionar, provisionalment, clar. Amb la qual cosa, això penjava d'aquí, i us ho podeu imaginar, penjava, sortien les altres, allò acabaria tot un folre verd tapant completament aquella paret, no? Amb la qual cosa, per cert, per darrere es podia passejar el senyor Güell, imagineu-vos, no? Amb el sol donant-li tota la d'allò vegetal, fantàstic, preciós, no? De fet, hi ha una cosa, si heu anat per aquí, segur que us han ensenyat la bogadera. Hi ha una columna d'aquestes, unes tenen forma de palmera, les altres tenen totes aquelles, hi ha una que és una senyora amb una... I diu, no, això és una broma que li van fer els paletes a la Gaudí. Jo sóc arquitecte, a mi em fa una cosa d'així, un paleta i li tallo el coll. I el Gaudí tenia més mala llet que jo, o sigui que a saber què li hauria fet, no? Bé, no li va importar, el va deixar. Per què? Perquè sabia que allò acabaria completament revestit de vegetació. Perquè era així com havia de funcionar. Hi ha moltes coses més, ja deu ser tard i no us vull avorrir. Coses, aquí veieu trossos de les canonades aquelles que anaven fent perquè van servir pel primer rec, que ara estan investigant quines plantes hi havia en allà. Bueno, fa servir en un moment un estil que clàssic, mai va fer servir un cap estil clàssic d'arquitectura, i a més a la seva manera, això és un dòric, i el dòric té unes coses aquí que se'n diuen gotes, que normalment són uns guts en francès, gotes, que són uns elements que remeden uns claus que hi havia a les vigues, ella el posa gotes, té gotes, aquesta contínua referència a l'aigua, coses que no sabem el que són, de sobte algun viaducte, i això que surten unes plantes bestials, no sabem com funcionava això. O això que encara es fan temps de gaudir sobre aquella paret, no? Obren uns forats on col·loquen una planta que podria ser perquè s'havia tapeït la junta amb la sal, se'l tenia poca pendent, deixava sals i llavors s'acaba obstruint i llavors s'ha d'obrir perquè justament l'empenta de l'aigua no trenqui el mur perquè canvia el seu estat de càrregues. Són hipòtesis, no ho sabem ben bé. El que sí que veiem, i us dic per exemple al parc, és que ara hi ha tot un, com no funciona la major part de les coses, s'han tancat, hi ha tota una gran infraestructura que controla l'aigua. D'altra banda, el parc està contínuament fertilitzat, contínuament lluita de l'erosió per part dels jardiners, regant, posant plantes, posant sistemes de cobertores, etc. I encara així el parc segueix tenint seriosos problemes d'erosió. No? Bé, i això és, per acabar, l'autèntica imatge del Pergüell. Perquè això era com hagués acabat si haguessin deixat que funcionés el parc. Les plantes s'haguessin enfilat, aquests elements haguessin permès la formació de sòl, les plantes, la fertilització, parar l'aigua, templar-la, donar-la a les plantes, s'hagués format sòl les plantes s'haguessin enfilat i finalment, quan ja està consolidat, són les pròpies plantes les que aguanten el tema. No? Amb la qual cosa, diguéssim, és divertit perquè, en traiem tres lliçons del parc quan un veu això, no? Que és una part que han deixat en part casualment, en part volgudament, que les plantes s'enfilessin. Una és aquesta, no? Que finalment resulta que el parc no és el disseny d'una forma, no és un arquitecte que diu, mira, farem aquestes formes tan boniques, sinó que és el procés d'un disseny. A més, hi ha una cosa que ens interessa bastant avui en dia, no? La Dolors Peronella em deia, algú de coneixement tradicional que ens serveixi avui. Fixeu-vos, entendre un lloc com funciona, que té una dinàmica erosiva i transformar-la en una dinàmica fertilitzadora, col·locant els elements allà a sobre, no? Que modern, que és això. De fet, això és el que hauríem de fer ara. Heu anat a veure l'exposició que fan del Sebastião Salgado a la Caixa? I heu vist la pel·lícula que feien? El que fa al final, que es posa a regenerar, l'única manera que té de salvar-se després de tot el que ha vist. Jo us recomano moltíssim que aneu a veure la pel·lícula i l'exposició. Doncs pues mira, ja ho feia el Gaudí, aquest regenerar un espai fertilitzant-lo. No? I per tant, clar, segona cosa, ara se'ns planteja un problema, perquè si això és el projecte de Gaudí, què és el que estem veient? Què hem de fer? El Pietro Laureano, que era consultor de la UNESCO, quan va veure el parc, va reconèixer tot això, que es va ensenyar unes quantes coses. Llavors va dir, demà escric a la UNESCO per dir-li que o torna el Parc Güell al seu funcionament o que li treguin el de Patrimoni de la Humanitat, perquè el que s'està dient és unes runes com uns ossos que es anaven omplint de carn i li venim traient la carn i no deixem que el projecte es produeixi. No? Jo li vaig dir, Pietro, que a Barcelona hi ha metro i és molt fàcil caure. Clar, imagineu el que seria ara canviar i dir, no, el Parc Güell no és com l'heu vist, és això. Vale? Vindrien els milions de turistes que venien, potser era la manera de treure la... Ho admetríem nosaltres mateixos? Ara, de fet, a poc a poc, en alguns llocs, no sé si tinc fotografia aquí, sí, fixeu-vos, això és el mur del fons de la plaça. Ara no el veureu així, si aneu. No el veureu pas així. De tant en tant deixen, estan provant a veure què passa, i fixeu-vos com ràpidament les plantes s'hi tornen a enfilar. Allà, no? Admetríem deixar de veure això? D'altra banda, el que estem veient és fals. És fals. No és l'obra de Gaudí. L'obra de Gaudí és això. El que estem veient és un esquelet que no té cap sentit. I això ens fa preguntar-nos sobre el patrimoni. No? Sobre què és realment el patrimoni, realment el que veiem. Què és realment aquest patrimoni que hem heredat? És una cosa estètica que no té més sentit que aquest, identitari? O no, és una cosa funcional que ara ens interessa moltíssim. Que ara ens interessa moltíssim tot el que sigui revegetar, regenerar aquesta visió. Ara que el Gaudí el volen fer sant, ja tenim el sant patró de la sostenibilitat, no? Però clar, això ens fa replantejar-se, i ens ho fa replantejar-se agudament, perquè aquesta pregunta us la deixo damunt de la... Què hem de fer amb el Parc Güell? Perquè ja no el podem deixar tampoc. Ara que ja ho heu vist d'aquesta manera, ja no el podeu deixar com l'esteu veient cada dia, enteneu? Ja és prendre partit fer això. ai punyeta aquest que ha vingut i ens ha dit això. Tercera, heu anat tots al Pergüell, oi? Ho havíeu vist això mai? Jo hi jugava de petit, era quan feia campana del col·le, em venia aquí. I bueno, potser ja era una mica grandet i també feia campana. I anava molt aquí, mai ho havia vist. Està ple de pergüells, però, com diuen els alemanys, només es veu el que ja es coneix. I si no ho coneixes, pots passar-hi milers de vegades, milions de vegades, com passen milions de turistes, i no veure, en realitat, el Pergüell. Perquè no tenim els ulls per mirar-ho. Necessitem els ulls per mirar la realitat i entendre tot aquest coneixement tradicional tremendament transformador i tremendament útil que hi ha aquí. Perquè si no, ens estarem enganyant, estarem generant un patrimoni fals i, a més, estarem perdent la realitat dels projectes que tant i tant ens interessen com ara aquest d'aquí. Moltes gràcies per la vostra atenció.
Moltes gràcies per la seva conferència, ha estat molt interessant. Jo crec que els turistes també van a mirar molt la part arquitectònica, perquè clar, pensem que Gaudí era un arquitecte que no li agradava la línia recta. Un arquitecte que no li agrada la línia recta, tot ho fa rodó, fa els bancs rodonets, la caseta de l'entrada sembla de xocolata, totes les cases del Passeig de Gràcia són una monada. Jo, per mi, això és el que van a veure la majoria dels turistes, més que no pas tot el que ens ha explicat tan interessant. I després hi ha una altra pregunta que a mi sempre m'ha fet molta gràcia, i és que em sembla recordar que Pergüell està escrit en K.
Sí.
I jo sempre penso, i per què? Perquè en català seria en C i en castellà seria parque. I per què ho va posar en K? Per què va posar parc?
Una mica probablement sigui per aquests referents britànics, diguéssim, que orientaven, i això sí que està descrit, la idea que tenia en Güell, no? I probablement per això va posar parc amb K. Podria ser una explicació, no?, aquesta referència. Respecte a l'altra, una cosa bastant divertida. Tot el que estava revestit de rajoletes, el famós trencadís, era per quedar vist. L'altre no. Tot l'altre va amb vegetació. I quasi tot el que està en trencadís és prefabricat. Des dels bancs fins a les cobertes de la caseta de xocolata, si us ho fixeu bé, veieu que repeteixen les formes, ja com una forma de destral que es va repetint. I respecte a la recta, una cosa molt divertida. La major part de les superfícies que utilitza Gaudí se'n diuen conoides o paraboloides hiperbòlics. I es aconsegueixen fent lliscar una recta sobre una altra, o sobre una corba, i per això es diuen superfícies reglades. En realitat es fan amb un regle, o sigui, no li agrada la línia recta, com diu vostè, però es construeixen tots amb línies rectes. És molt interessant aquest. Però bueno, això és una altra conferència, que ara potser no l'hauria de donar jo, sinó algú, gent que en sap més. Gràcies per la pregunta.
Bona tarda. Ens ha posat aquesta diapositiva, però no la llegim bé, i suposo que l'ha posat per algun motiu. Si ens pogués dir...
No, sempre tinc alguna, com l'última.
Sí, amb italià i no en llegeixo bé.
Sí, no, una mica traducció lliure vol dir, diu que el més vell do que els déus han fet a l'home és aquell, són dos, un és dir la veritat i l'altre és ensenyar als altres a fer les coses ben fetes, a tenir bon ofici. No? Amb aquestes dues coses ens assemblem a les obres divines del Pitàgora. És que sempre poso alguna fotografia, perquè si no es queda l'última, que és casual, dic, no, poso una que tingui alguna cosa. Si la vol veure, està a la Costa Amalfitana, en un lloc fantàstic, on hi ha un senyor que li dona un limoncello. A mi no m'agrada el limoncello, excepte aquell limoncello. Està molt bo. Està a prop de Vetri, només sortir Vetri, una miqueta, un palauet allà penjat, com hi ha tants.
Bona tarda.
Bona tarda.
El Parc Güell, com a urbanització, es pot considerar una víctima del Pla Cerdà? Perquè, és clar, el client potencial d'aquella urbanització, que era de molta èlita, que era de la burgesia, era el mateix client del que llavors estava en ple auge, que era l'Eixample, no? Aleshores, poder, penso jo, que li era molt més rentable invertir amb els pisos de l'Eixample que no amb el projecte d'urbanització del Parc Güell. un plantejament meu.
Bé, ell en realitat Güell no ho fa per treure'ns, segurament si ho fa com a inversió hagués fet una altra cosa, o sigui, ell té una visió utòpica, evidentment vol que li surtin els comptes, però no si fa, ell té altres inversions per fer si fos per guanyar diners, no? Clar, Pla Cerdà, ja, ell no pot competir amb el Cerdà perquè Cerdà ja fa temps que és mort en aquest sentit, no? I per tant el Pla Cerdà ja està, Pla Cerdà comença molt raro perquè al principi fins i tot Cerdà i els seus germans sembla que es fan una immobiliària i es fan una sèrie de promocions per posar el model d'edificació, però al principi es comença a construir en palauets, diguéssim, en bona mesura el Pla Cerdà. No triomfa d'entrada tampoc el Pla Cerdà, no? Però en aquell moment sí, ja comença a desenvolupar-se, perquè estem tombant el Pargüell que s'abandona, es deixa de fer grans construccions abans del 1910, o sigui, de fet comença el 1899, sí, allò ja està en marxa, no? Jo crec que ell és una altra cosa el que està proposant fer, no? Potser una alternativa en aquest sentit, però no crec, perquè a més és molt petit, són 60 famílies el que acaben allà, és una altra cosa. Jo crec que fracassa més aviat per el que he pogut llegir, anar veient i s'han anat dient una mica per aquest de escolta'm, tu ara no ens anirem a Cal Güell, no? A viure com ell ens digui, o sigui, aquesta... No, passem. Més que una competència, que són dues coses massa diferents. O sigui, els Jaguar no competeixen amb els 600, diguéssim.
No seria viable intentar que tornés a sortir vegetació per allà on ell pensava?
No, surt. De fet, surt. El tema
és cuidar-ho.
La discussió és com ho fem. O sigui, com juguem ara a la transformació? O sigui, seria molt radical deixar-ho ara tot de paret verd perquè aniria contra la imatge que tots tenim del Pargüell, perquè el Pargüell és això, una imatge que tenim compartida al cap, però d'altra banda ja no podem deixar de pensar que això hauria de ser d'una altra manera perquè no és el projecte de Gaudí el que estem veient i a més ens interessa molt el que veiem, no? Això és l'interessant que queda d'aquesta discussió. Com ho fem? Per això ho hem de dir entre tots. Això ho hem de dir entre tots. Molt bé. Doncs moltes gràcies.
Gràcies.